família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Tenim per davant un programa dens, ja us aviso, però interessant, crec, amb dos eixos principals. En clau Barça, per una banda, tenim la dens, ja us aviso, però interessant, crec, amb dos eixos principals. En clau Barça, per una banda, tenim la presentació del famós forensic. Joan Laporta ha explicat aquest matí els motius i els perquès han decidit portar a Fiscalia algunes de les actuacions detectades en aquesta investigació de la gestió de l'anterior junta i que entenen poden ser delicte. Pagaments sense causa, amb causa falsa o desproporcionats, que si ho traduïm al llenguatge legal estaríem parlant d'administració deslleial, apropiació indeguda i falsificació documental. La Fiscalia ja ha obert investigació i haurà de determinar en els propers mesos si considera que en aquestes conductes hi ha delicte i que, per tant, el cas ha d'anar al jutjat o no. La xifra que ha aparegut a la roda de premsa d'aquest matí, que quantifica el total dels diners que es poden haver presumptament malversat, superen els 30 milions d'euros. De seguida escoltarem a Joan Laporta. El forensic per una banda, i per altra banda el tancament del Mercato, del mercat d'hivern, que es tanca amb una bona i una mala notícia pel Barça. La bona, en principi, és la incorporació d'Aubameyang, que ahir a la nit es va desvincular de l'Arsenal i que fitxa pel Barça pel que resta de temporada i una més. Al quedar lliure no hi ha pressa excessiva per formalitzar la seva inscripció i això implica que el fitxatge encara no sigui oficial. La mala notícia és que no hi ha hagut manera que el club hagi pogut donar sortida a Ousmane Dembélé. Laporta ha explicat aquest matí que li havien traslladat un parell de bones propostes a última hora, però que no ha acceptat, que pensen que ho té tancat, que ho té ja fet amb un altre equip, que no és bo per cap de les dues parts que continuï al Barça i que el que faran a partir d'ara és actuar en interès del club. Veurem ara si Dembélé es queda i juga, si es queda i se'n va a la grada, o si se li dona la carta de llibertat. Són els tres possibles escenaris que hi ha damunt la taula. A l'Espanyol, cap moviment de Mercato d'última hora. Ha fet, recordo, dos moviments a l'Espanyol al mercat, la sortida de Vadillo i l'arribada de Vilena. Després escoltarem a Òscar Gil, que ha parlat avui. Al Girona s'ha presentat la darrera incorporació, Ivan Martín, i atenció, encara es podria fer avui alguna última incorporació, un defensa que arribaria lliure. S'apunta al nom de Víctor Sánchez, l'exjugador de l'Espanyol. En bàsquet tenim avui Barça-Bayern d'Eurolliga a partir de les 9 de la nit al Palau Blaugrana i en futbol sala estem avui pendents del partit de quarts de final de l'Europeu entre Espanya i Eslovàquia. La cita a partir de les 8 del vespre. Avui comentarem la jugada, el nostre debat, que hi ha molt per comentar amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Miguel Rico. I les preguntes del dia a Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és si us il·lusiona el fitxatge a la incorporació d'Aubameyang. Sí que us il·lusiona la majoria, el 57%, no el 43%. En clau espanyol, us preguntem si esteu satisfets amb el mercat d'hivern que ha fet l'Espanyol. Recordo, ha marxat Vadillo, ha arribat Vilena. Sí que esteu satisfets, només el 26%, no la gran majoria, el 74% dels que heu votat. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, la pilota ja roda Esports Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Sigues con los propósitos para este año?
Nada hay definitivo.
¿Hacer ejercicio?
Ahora os toca correr.
¿Dejar de fumar?
¿Intentas dejarlo?
¿Hacer dieta? ¿O viajar a nuevos lugares? Hay un propósito que sí debes cumplir.
¡La fiesta va a empezar!
Ver el duelo. El domingo por la noche, estreno en 13.
Vinga, comencem. És possible que us interessi més el Mercato, però per una qüestió de transcendència institucional i d'immediatesa també, començarem el programa amb l'explicació que han fet el president Joan Laporta, el vicepresident econòmic Eduard Romeu i també l'advocat Jaume Campaner del Forensic. Aquesta exhaustiva investigació de la gestió de l'anterior junta directiva, encapçalada per Josep Maria Bartomeu, que ha derivat en la presentació davant Fiscalia del que s'ha considerat conductes irregulars. Han estat seguint aquesta compareixença a l'Auditori 1899, l'Helena Condis i el Víctor Navarro. Anem cap allà. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda des de l'Auditori, on pràcticament ens estem congelant, el Víctor i jo.
Que està l'aire condicionat molt alt o què?
A tope.
Doncs porteu allà una bona estona, no?
Sí, sí, des de quarts d'11 del matí que estem aquí, pendents d'aquesta investigació exhaustiva i després també pendents d'entrar a tots els programes de la cadena COPE.
La roda de premsa, hora i tres quarts més o menys ha durat, no?
Començava minuts després de les 11 del matí, sí, sí, s'ha allargat pràcticament dues hores.
Doncs explicacions molt extenses, les que ha donat Joan Laporta, ben acompanyat en aquest auditori. També està allà el Víctor Navarro. La Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
A veure, comencem, si et sembla, per situar, expliquem primer a la gent el que s'ha trobat en aquesta investigació, que és el que el club ha acabat portant a Fiscalia, els motius del per què el Barça denuncia davant Fiscalia.
Sí, bueno, primer ha explicat, evidentment, deies ben acompanyat en Joan Laporta aquesta exposició del Forensic, acompanyat del vicepresident econòmic Eduard Romeu i d'un advocat especialista, Jaume Campaner. Han trobat indicis suficients per apuntar a 5 delictes: administració deslleial, apropiació indeguda, alteració comptable, falsedat documental i distracció per afavorir a tercers. I els fets que han explicat i que han posat ja en mans de la Fiscalia són serveis no justificats, inexistents o fora de mercat, comissions a gens de fins al 33%, habitualment deien era d'un 5%, i que es pagaven a més aquestes comissions a través d'un jugador i no del club, o sigui, era en perjudici del Futbol Club Barcelona. També 10 milions d'euros per comissions d'un traspàs amb un contracte elaborat a posteriori. Evidentment aquí tothom hem entès que es referia al cas Malcolm, del que ja es va parlar a Sportscope i del que Júnior Minguella va dir la seva. També s'ha parlat d'un tècnic observador. Aquí tothom apunta també la figura d'André Curiqui, ja ha sortit en altres compareixences. 10 milions pagats a un despatx d'advocats. D'aquí no s'ha dit res, ni s'ha intuït res, però sí que ha dit el president Joan Laporta, respostes més tard a la roda de premsa, que tenen constància que aquest despatx d'advocats manté amistat, els responsables d'aquest bufet d'advocats mantenen amistat amb membres de la junta anterior, i que s'han pagat aquests 10 milions d'euros a aquest despatx per comissions i intermediacions. També un pagament d'1,5 milions d'euros a un club, es refereix a l'Aietà, per comprar el seu silenci per aquella operació que van fer, i un contracte de 15 milions d'euros amb un altre club, que es refereix a l'Atlético de Madrid, per tanteig de jugadors joves. Aquí, suposadament, no? Ho deixem en mans de la justícia, però el que es parla és del que ja va sortir en el seu dia, que és el silenci del cas Griezmann. Quan es negociava amb l'Atlético de Madrid, Griezmann tenia contracte en vigor i, d'alguna manera, per evitar que els denunciessin, van pagar aquests 15 milions d'euros. De tots els fets, el president Joan Laporta ha explicat als qui més li han sobtat d'aquest forensic.
El que trobo que és més flagrant o més corresponent a una mala gestió són els contractes esportius, la massa salarial esportiva. Ells doncs havien de ser conscients de que això s'estava disparant. I després ja anem als casos concrets. Parlem de quantitats milionàries, de comissions milionàries, segurament fora de mercat, i que, bueno, que són de difícil justificació.
El total del perjudici, la xifra total ha sortit també durant la roda de premsa, Víctor, que pot haver causat presumptament totes aquestes actuacions al club, és d'uns 30 milions d'euros, per sobre de 30 milions d'euros, no?
Sí, que no ens la volien dir al començament, li han repreguntat, ha sigut el torn de paraula, que no m'han pogut ni apuntar el nom de l'advocada, que estava present també juntament amb la junta directiva i els executius, asseguda, li han dit que contestés ella una pregunta concreta. Al principi no ha volgut dir la xifra, ha dit que molts milions, però després sí, se li ha escapat, semblava que se li havia escapat, aquests més de 30 milions d'euros de perjudici al club. Ha assegurat el president Joan Laporta que hi havia un modus operandi recurrent que evitava els controls interns de determinades operacions, i sobretot els controls estatutaris, que ell és el que més li ha sobtat, perquè així no passaven per assemblea. També li ha preguntat, evidentment, al president Joan Laporta com és que, en comptes de triar, per exemple, una acció de responsabilitat com la que ell va patir, ha triat per anar a la Fiscalia.
Viene justificado fundamentalmente porque lo que, primero lo he dicho, no somos ni policías ni jueces y tampoco queremos utilizar recursos del club para iniciar una serie de acciones judiciales que generalmente se eternizan en el tiempo y lo único a veces que provoca es un gasto para el club y además unas actuaciones judiciales que tampoco tenemos la certeza de ganarlas. Todo esto tiene una cierta complejidad y nos llevó a la conclusión de que la Fiscalía todos estos hechos los investigaría mucho mejor porque tiene más recursos. Nosotros, insisto, no somos policías.
I el president Joan Laporta també ha parlat de tres tipus de pagaments en aquesta exposició, en aquesta exposició del Forensi, pagaments desproporcionats, pagaments sense causa i pagaments amb causa falsa.
Molt bé, ara, Helena, volem sentir també a Laporta responent alguna de les preguntes que se li havien de fer, com si considera ell que algú de la junta anterior ha posat la mà a la caixa.
Sí, se li ha preguntat directament per això, si ell sospita de que es va posar la mà a la caixa. Laporta no descarta que s'hagin enriquit injustament Bartomeu i la seva anterior junta, però en qualsevol cas ha reiterat al llarg de la seva compareixença que serà la Fiscalia, que ja ho cooperaran amb la Fiscalia, qui acabarà determinant si hi ha delictes i si hi ha responsabilitats.
La forense no descarta pagos sin causa, pagos con causa falsa y pagos desproporcionados, básicamente son estos tres conceptos. Lo que no descarta la forense es que se hayan enriquecido injustamente los autores de estos comportamientos. No lo digo yo, ni quiero decirlo. A partir de ahí, hombre, lo que yo piense respecto, lo que nosotros pensemos respecto a lo de meter mano en la caja, es en estos momentos irrelevante, porque esto lo determinará la Fiscalía. Será la Fiscalía quien determinará si esto se ha producido o no.
Aquesta part del missatge el tenia claríssim Laporta, eh? Ho ha dit moltíssimes vegades a la roda de premsa, nosaltres ho hem portat a Fiscalia i Fiscalia és qui decideix. El tema...
Ha dit, no som ni policies ni jutges.
Exacte, sí. Per tant, Fiscalia decidirà si hi ha delicte o no, que al final és del que es tracta. Clar, ell va haver de patir, Helena, una acció de responsabilitat dura, ell i la resta d'afectats ho van passar molt malament i ara aquesta situació, una situació similar, la poden haver de patir unes altres persones.
Van patir moltíssim Laporta i els seus directius, alguns han tornat al Barça durant 7 anys i per això ell no vol fer mal a ningú, ha defensat a l'actual president. Diu que el que vol és mirar de tancar una època molt fosca perquè vinguin aires nous, ha aclarit que no ha parlat amb Bartomeu però sí que està obert a fer-ho si l'expresident ho considera. Defensa que és la seva obligació esclarir els fets, cooperar amb la Fiscalia pel bé de l'entitat i perquè els socis tenen dret a conèixer actuacions que han portat el club a la ruïna, però en cap moment ha insistit, li desitja el mal a ningú ni tampoc la presó.
A veure, a mi, jo no li desitjo el mal a ningú, ni a les persones que em poden haver fet mal en un moment determinat, ni a les persones que considero adversaris. O sigui, si vostè em parla, la meva sensació personal és aquesta, no li desitjo cap mal a ningú, personalment no tinc cap interès que ninguna persona pateixi i que ninguna persona surti perjudicada. Ara això sí, escolta, estem en una societat que si jo crec que és just que qui fa una cosa que no ha de fer, doncs respongui pel que ha fet.
I un darrer document, Helena, un dels temes denunciats, com deia el Víctor, és el tema de les comissions a agents futbolístics, molt per sobre del 5% que normalment es paga. Clar, la pregunta, una de les preguntes era òbvia. Si vostè vol fitxar Haaland en el futur, com s'ho farà sense pagar comissions altes?
Doncs no ha negat que les acabi pagant. En el passat s'han fet front a comissions molt elevades a agents. De fet, Laporta ha denunciat comissions al 33%, quan l'habitual és que es paguin del 5%, i en el futur s'ha de tornar a fer. Si, per exemple, el Barça intenta fitxar Haaland aquest estiu, Laporta ha estat clar. Si és necessari, ho farà, però no ho emmascararà, serà transparent i ho explicarà davant dels periodistes i davant dels socis. I aquí Joan ve quan ha disparat en bala contra l'anterior junta amb el cas Neymar, donant, evidentment, xifres dels 17 i els famosos 40 milions d'euros pel seu pare.
Hi ha alguns casos, com ha passat també en el passat, amb jugadors que han fitxat per aquesta casa, també que si els volies havies de, imagino que pagar això. El que no faré serà disfressar-ho, el que sí que ho faré serà explicar-ho. El que no faré dir, no, és que el jugador ha costat 17 i després has pagat 40 al pare. Això no ho faré. Si es produeix un jugador que nosaltres el volem i correspon a l'haver de pagar, doncs, una comissió que sigui impactant, ho explicaré. El que no faré serà amagar-ho, disfressar-ho, de dir primer va costar 17, després va costar 57 i després el preu va ser 120.
Aquí ha disparat, com deia l'Helena, efectivament en bala contra l'anterior junta, que aleshores, quan es va fer l'operació Neymar, encara encapçalava Sandro Rosell. Doncs res, la Fiscalia investiga i a veure en què queda tot. Després ens seguim parlant al debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Miguel Rico. Acomiado al Víctor Navarro. Víctor, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda, Joan.
Bona tarda. Helena, queda't aquí, que ara parlem de Mercato, d'acord?
Sí, perquè déu-n'hi-do, la tarda i nit frenètica que vam viure ahir a la Ciutat Esportiva.
Ara ho comentem, serà després de la publi.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Vinga, doncs abordem ara el tancament de Mercato en clau Barça, Helena, que va ser agitada la tarda-nit, com era d'esperar, a les oficines de la Ciutat Esportiva del Barça. La nit es va acabar amb una bona i una mala notícia. Comencem per la bona notícia, que és la incorporació a última hora d'Aubameyang, que va fer que segurament la porta ens deixés la imatge de la nit, no? Que va ser allà quan abandonava les oficines, aixecant el puny en senyal de victòria. Estava content el president al final.
Content no, jo diria que eufòric, Joan, perquè pendent de tots els mitjans de comunicació que estàvem just a sota, veient tot el que passava a les oficines, al despatx de Mateu Alemany, ens va mirar, va primer aixecar el dit polze i després el puny en senyal de victòria, de triomf. És que aquest Barça ens té acostumats a fer-nos patir fins a l'últim moment i ahir no va ser una excepció. Aubameyang va signar sobre la bocina quan faltava un minut per les 12. Fonts del club ens asseguraven que ja va quedar desvinculat de l'Arsenal. És per això que no hi ha pressa per fer-ho oficial. El club, deia el Víctor, que ja té preparat un comunicat per llançar-ho, això sí, d'aquí una estona. Arriba amb la carta de llibertat sota el braç. L'Arsenal li ha donat la carta de llibertat. Signa pel que queda de temporada més una altra opcional i es rebaixa bastant la fitxa, bastant considerablement la fitxa, per poder encaixar en la massa salarial del club, que segons en deien tenien 1,7 milions d'euros lliures per poder encabir-hi el davanter gabonès. L'operació es tanca en qüestió d'hores i amb patiment. Ho exemplifica que surt de l'hospital a quarts d'11 de la nit, després de superar la revisió mèdica. D'allà va directe a la Ciutat Esportiva, on l'esperaven el seu pare, el seu germà, representants, Laporta, Jordi Cruyff, Mateu Alemany, Rafa Juste, un exèrcit d'advocats i de juristes, tots pendents al despatx. Després es fan fotografies per escenificar, per celebrar aquest fitxatge. I avui hi ha anat a la Ciutat Esportiva per primera vegada i ja s'ha entrenat i ha conegut els seus companys. I t'he de dir, Joan, que no s'ha separat de la creu, que ara en parlarem, sí, d'Ousmane Dembélé, perquè són molt bons amics, es coneixen des del Borussia Dortmund.
Sí. Escolta, clar, ara el Barça ha fet quatre incorporacions en aquest mercat d'hivern, que són Alves, Ferran Torres, Adama, a qui presenten demà, per cert, i Aubameyang, però el Barça per l'Europa League només ens pot inscriure tres. Per tant, un s'haurà de quedar fora, un no podrà participar a l'Europa League.
Un s'ha de quedar fora de la competició, recordem, les quatre incorporacions, Alves, Ferran, Adama i Aubameyang. Té marge el Barça, té marge Xavi per decidir fins demà a les 12 de la nit qui no disputarà aquesta competició. Veurem a qui sacrifica.
Home, Ferran Torres segur que l'inscriuen.
No, perquè ha costat 55 milions d'euros més 10 en variables. Jo crec que o Adama també, o Alves.
O Adama o Alves, no? Jo crec que aquí, sí, sí, un d'aquests dos es quedarà fora. Home, té més davanters que laterals, ara mateix Xavi, però en fi,
davanters
no sé.
Davanters en té 10 ara mateix.
Per això, sí, sí. Home, Adama si ha de, pot tenir més números, però...
Si ha d'apostar per algú, jo crec que descartaria un davanter, però, insistim, la decisió encara no està presa i es prendran el marge de temps que tenen per decidir i per anunciar-ho.
Molt bé. La cara Aubameyang, com deies, la creu el seu amic Dembélé, que no hi ha hagut manera de que surti en aquest mercat.
I el Barça estan molt empipats, estan molt emprenyats amb Dembélé i molt decebuts per no acceptar primer l'oferta de renovació i despenjar-se amb una quantitat de diners desproporcionada, de comissions, per ell i pel seu agent, i per no acceptar sortir en aquest mercat d'hivern, malgrat l'amenaça de quedar-se a la grada fins a final de temporada. En realitat, el jugador mai ha volgut marxar del Barça, però el club l'ha pressionat perquè sortís de manera immediata. Tenien clar i tenen clar que té un preacord amb un altre equip a l'estiu per arribar a lliure i assegurar-se una prima de fitxatge. Dembélé ha explicat la porta i ho sabem també, tenia ofertes sobre la taula. N'hi havia tres, la del PSG no convencia, perquè no convencia el Barça, perquè només oferien intercanvi de jugadors, no hi havia diners de pel mig, els jugadors que oferien no els interessaven, eren Diallo i Evimbe. El Tottenham truca el diumenge, ofereixen una petita quantitat de traspàs, el problema és que el jugador ho descarta perquè no arriben les seves pretensions econòmiques pel que fa al sou, i el Chelsea mai el va acabar de contemplar com una opció real, tot i que hi és Tuchel, que ha estat el seu gran mentor quan era el Borussia Dortmund. La porta, amb tota aquesta informació i amb tota l'empipada que porta Ousmane Dembélé, avui hem de dir que ha estat clar i contundent al parlar de la situació del francès. Si fos el president, no tornaria a vestir la samarreta del Barça.
Hem fet tot el que hem pogut. La veritat és que se li ha presentat dues propostes que jo crec que eren bones per ell per aquests 6 mesos fins a l'acabament de la temporada. No ha volgut acceptar. Ha preferit quedar-se aquí aquests 6 mesos. La veritat és que el Dembélé és de difícil comprensió el seu posicionament. I si és un jugador que no tindrem la temporada que ve, doncs ja em diràs, no? Pensem doncs, que té un acord amb un altre club, sembla ser que és així, així menys ens ho han insinuat els seus agents. I no sé què en pensen, però nosaltres, evidentment, actuarem en interès del club.
Home, el jugador està clar que deu tenir alguna cosa ja per la propera temporada i que aquí estarà bé fins que arribi el 30 de juny, però ara el tema, Helena, és veure què fa el Barça. Estem a 1 de febrer i el Barça ha decidit si se'l queda i el fa jugar, si se'l queda i continua a la grada, o una tercera via seria pagar-li el que li deu d'aquí a final de temporada i donar-li la carta de llibertat.
Si fos per la porta i per Mateu Alemany, no tornaria a jugar mai més amb el Barça. Inclús ahir, quan sortia el director de futbol, li vam preguntar si Dembélé seguiria al Barça, i amb un gest, sense paraules, ens van fer com ja veurem. No es descarta cap escenari. Jo crec que Xavi voldria utilitzar-lo si finalment s'acaba quedant, si no li donen la carta de llibertat, perquè és un futbolista que pagues i és
un bon jugador,
millor tenir-lo al terreny de joc, perquè és un bon jugador i té qualitat que l'agrada. Veurem què acaba passant. També és una decisió que s'han de prendre.
Molt bé. Ens deixem alguna cosa, Helena, o està tot explicat?
Res més. Demà presenten a Adama Traoré, que ja sabeu que arriba cedit del Wolverhampton, a partir de la 1:30, roda de premsa de la Fletxa de l'Hospitalet, i segurament allà a la porta i a Mateu Alemany els hi podrien preguntar més qüestions sobre el tancament de mercat, perquè avui la porta sí que se li ha pogut fer la Dembélé, però es volia centrar en el que ens ocupava, que era la presentació del forènsic.
Perfecte, doncs demà ho explicarem. Helena, molt bona feina, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Que vagi molt bé. Quina nit, la d'ahir a oficines. Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia, Esports Cope.
La imatge del dia. La imatge del dia vull traslladar-la a la imatge de la nit, de la nit d'ahir. A la imaginació de la ràdio que, sense imatges, ens feia arribar ahir a la nit l'Helena Condis en directe al Partidazo. A cadascuna de les seves intervencions ens feia viure en directe unes fotografies, unes imatges que eren el reflexe del que s'estava produint. Eren flashos per apropar la notícia. L'arribada d'Aubameyang, la llum encesa al despatx de la direcció esportiva, com una finestra indiscreta amb els moviments dins de l'edifici. Abraçades com a l'esquena de la porta d'Aubameyang, cada senyal era una notícia. Pràcticament no calia una explicació. Amb la sola descripció del que es veia, amb aquestes seqüències fotogràfiques, ja sabies que s'estava tancant el fitxatge del jugador de l'Arsenal. I per rematar, la connexió on l'Helena diu que acabava de sortir la porta aixecant el braç amb el puny tancat donant un cop a l'aire. Era la imatge de la nit.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Oli. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
A veure, explica'ns cosetes que a la gent li pot interessar saber d'aquesta última incorporació del Barça, que és Aubameyang.
Pierre-Emerick Aubameyang, té història, eh? L'Arsenal estava apartat de l'equip per l'entrenador Mikel Arteta, que li va prendre la capitania el passat mes de desembre per actes d'indisciplina. L'últim va ser arribar tard, un dia, després d'un viatge autoritzat pel club per qüestions de salut de la seva mare, que viu a França. El tècnic el va deixar fora de l'equip del partit contra el Southampton com a represàlia. Poques hores abans també es va saber que s'havia fet un tatuatge i se'l veien les fotos a les xarxes socials sense mascareta, amb el seu tatuador de confiança. Arteta també l'havia deixat fora en el partit contra el Tottenham, quan el tècnic basc va parlar d'un problema disciplinari just abans de començar l'encontre. Ahir al partidazo en parlava José Antonio Camacho, que el va entrenar a la selecció de Gabón i diu que no va tenir cap problema amb Aubameyang.
Allí en Gabón es un dios futbolístico, fue el mejor jugador de África y el gobierno, todo el mundo pues está con él. Lo que pasa es que, bueno, los jugadores africanos normalmente si los citas el día... El lunes pues aparece en el martes o por los aviones o bueno, pero eso normalmente son los aviones y cosas de ese tipo, sí. ¿No? Pero él en el entrenamiento siempre ha sido un buen profesional, no he tenido ningún problema en ese aspecto, no.
Una altra curiositat, es va parlar de problemes al cor després de passar la Covid. El davanter va ser baixar a la Copa d'Àfrica, que s'està disputant a Camerún, després que li van detectar unes lesions cardíaques, segons van dir els metges de la selecció. Però el passat 20 de gener ell mateix va explicar a les xarxes socials que havia passat unes proves mèdiques a Londres i que el seu cor estava perfectament. A més, ahir també va passar reconeixement mèdic pel Barça, per tant, entenem que està bé. Més curiositats. El davanter africà, que va néixer a França, parla perfectament espanyol, perquè la seva mare, la Margarita, és espanyola, nascuda a El Barraco, localitat d'Àvila, també coneguda perquè hi van néixer el Xavi Jiménez i Carlos Sastre. Aubameyang té triple nacionalitat, espanyola, gabonesa i francesa. A més, el jugador té casa a Sitges, és un gran velocista, és fan de Ronaldo Nazario. És extravagant en la roba, els pentinats i en la forma de celebrar els gols. De vegades fa tombarelles com Hugo Sánchez, homenatjant el seu avi madridista, o algun cop ho ha fet amb una careta de Spiderman, també homenatjant a un excompany seu, al Saint-Étienne. Veurem si se'n recorda d'un excompany seu com és Dembélé, que ara el té al mateix vestidor, i també celebra algun gol dedicant-li a Dembélé, si és que no coincideixen al camp.
Bon retrat, Sílvia, gràcies.
Adéu.
Bon futbolista, aquest Aubameyang. Crec que no estarà mateix en el seu millor moment de forma, a veure quin rendiment dona el Barça, però com heu pogut comprovar, una figura controvertida també. Abans del debat, una última cosa. Gil, bona tarda.
Bona tarda. Grandíssima radiografia de la Sílvia Ortiz. Una mica més i fa spoiler del minuto.
Bueno, encara segur que t'has guardat alguna coseta pel final. Escolta, moviments més destacats del Mercato que la gent ha de conèixer. Comencem pels moviments a casa nostra, a la Lliga Espanyola.
Sí, 39 arribades, 54 sortides. D'aquestes 39 arribades, 24 sessions i 6 futbolistes lliures. A Espanya, el mercat espanyol s'ha gastat 75 milions d'euros, però en trampa, perquè només Ferran Torres ha suposat 55 milions. Ens ha quedat un mercat amb glamour, Ballori, Brian Hill i Ilaix Moriba al València, Lo Celso al Villarreal, Ferran Torres al Barça, Martial al Sevilla, Reinildo a l'Atlético de Madrid o Rafinha, que ja l'hem vist, a la Reial Societat. Líders en arribades, Getafe amb 5, Barça amb 4, líders en sortides, Rayo amb 5, Getafe amb 4... Quatre equips, Madrid, Betis, Osasuna i Atlètic, no s'han mogut.
No està malament per ser mercat d'hivern. A Europa, que s'ha mogut?
Fonamentalment la Premier, el nuevo rico del futbol europeu, el Newcastle, 102 milions d'euros, inversió rècord per portar futbolistes com Trippier de l'Atlético de Madrid, Bruno Guimaraes o Chris Wood. El Liverpool s'ha gastat 45 pel colombià Luis Díaz. L'Aston Villa, que ha donat asil futbolístic a Coutinho, s'ha gastat 30 en Lucas Digne. Te'n recordes de Lucas Digne, Valori?
Sí, i tant, i tant.
30 milions d'euros per marxar a l'Aston Villa. El City ha fitxat a Julián Álvarez, aquesta promesa de River, per 20 milions.
Sonava pel Barça, també.
i pel Madrid. Sí. Diuen que és bo, no, que és molt bo, que és boníssim. Sí. Diuen que és el nou Saviola. Doncs el deixen cedit allà mentre River avanci a la Libertadores. L'Everton ha fet gratis Dele Alli i rep cedit Ronny van de Beek, mentre que el Brentford ha fitxat a Christian Eriksen. A Itàlia, el Calcio, la gran estrella, la Juventus. 97 milions d'inversió, només 70 per Vlahovic, moviments molt menors i petits a la Bundesliga i a la Lliga Francesa.
3:34, de seguida obrim el debat. Esporscope.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Ah, passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
Obrim el debat, que avui tenim moltes coses per comentar, amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, Joan, què tal?
Què tal? I també està el Miquel Rico. Miquel, bona tarda.
Bona tarda, tinguem.
Bona tarda. Comentamos lo del forensic d'entrada i luego hablamos de Mercato. Emilio, de la rueda de prensa de Laporta, ¿te ha sorprendido o escandalizado alguna cosa en particular o no?
Bueno, yo me he quedado bastante sorprendido por varias cosas. Una, todavía no sé para quién ha hecho la conferencia de prensa. O sea, me parece que no han desvelado nada, no han dado ningún nombre, han hablado de casuísticas o tipología de cómo trabajaba la junta anterior, que luego hemos visto, incluso el propio vicepresidente Eduard Romeo ha reconocido que era la manera de trabajar de todo el mundo. Acabamos de ver un escándalo en Portugal con el traspaso, ¿no?, de João Félix al Atlético de Madrid, que se han descubierto un montón de cosas. No sé, yo tengo la impresión, y además incluso el presidente del Barcelona ha llegado a reconocerlo, que no se querían gastar más dinero en investigar y que le han pasado la pelota a la fiscalía porque ellos tienen contactos con la policía, tienen investigadores y ya decidirán ellos. Me parece de verdad que bastante esperpéntico, y tengo además información que también ha sorprendido eso en ambientes, digamos, judiciales, el hecho de que ahora resulte que con dinero público se vaya a investigar y a decidir una cosa de una empresa privada como es el Fútbol Club Barcelona. O sea, yo sigo pensando que si el Barcelona, tal y como se comprometió Laporta ante los socios, una vez realizado el forensic, tenían motivos para demandar o querellarse o hacer el acto judicial que quisieran con la anterior junta y los responsables de esa gestión que ellos consideran nefasta, pues tenían suficientes argumentos para eso. Laporta ha reconocido que se había comprometido a eso, pero ahora le ha pasado la pelota a la fiscalía, que, insisto, con dinero de todo el mundo va a trabajar para el Barcelona y va a decidir si eso es motivo o no es motivo de querella. A mí me parece bastante sorprendente, y tengo un poco la sensación de que la conferencia de prensa de hoy se ha hecho para seguir haciendo ruido, para seguir diciendo nosotros somos los más limpios, pese a reconocer que tanto en el pasado como en el futuro, probablemente con Haaland, ellos se van a gastar en comisiones el dinero que haga falta, pero eso sí, las explicarán.
Sí. Ara entrem en algun detall, però abans, Miguel, una opinió, una visió general del que has escoltat aquest matí.
Bueno, del que he escoltat és que, donades les circumstàncies, hi havia dues solucions. O aplicar el tema d'acció de la responsabilitat que ja li van fer al seu dia a Laporta, i que personalment sempre he considerat una pèssima iniciativa que ha portat conseqüències nefastes pel club, o una altra de fer un anàlisi exhaustiu de la situació que parle en concret amb aquest cas de falsedat comptable, administració deslleial i apropiació indeguda. I arribat a aquest temps, si no fas l'acció de responsabilitat, no et queda més remei que portar-ho a la fiscalia perquè prengui, si s'ha de prendre, cap mesura. Però sí que entenc que s'han dit coses molt i molt gruixudes. Per exemple, Campaner ha parlat d'una delinqüència econòmica complexa, una conducta delictiva esperpèntica i cruellera, una deslleialtat absoluta al club. I pel demés, és veritat que no hi ha hagut grans novetats, perquè això se'ns ha anat entregant per facsímil amb els últims mesos, però que tot junt fa una mica de por, de respecte i, per què no dir-ho, de vergonya.
Claro, es que se han hablado de mil y de muchas cosas. Hay algunas que a mí como a Miguel me suenan a cosas gravísimas, como si es verdad que se han pagado por hechos inexistentes, que se han creado empresas para facturar directamente al Barça, si se han pagado por un falso motivo o se han pagado sobrecostes. Esto es gravísimo. Luego, claro, también se habla de...
Yo he dicho que eso no era así.
No. Te pregunto. Yo creo que hay cosas que suenan a muy graves y después es verdad que en toda esa exposición hay cosas.
Pues te querellas y punto.
Como el tema
pues presentas la demanda y punto. Ya. Los llevas a juicio y punto. O sea, ¿cuál es el argumento para pasarle la pelota a la fiscalía? O sea, ¿cuál es el argumento? O sea, que tú no estás seguro que eso sea delito.
No, que lo investiguen ellos.
Seguro. No, que no quieres gastarte más dinero, lo ha dicho. Ni tenemos las condiciones, ni tenemos las armas, ni tenemos el dinero, que lo hagan ellos.
O que no quieres mojarte tanto y tú dices que lo investigue la fiscalía y que digan ellos si es delito. Vale, no, yo no lo quiero decir ni apuntar.
Vale,
no,
pero la fiscalía está para eso.
Apuntar sí que ho han dit.
Bueno, sí.
Que ha fets incontestables que... insinuen uns actes delictius continuats. Això...
Ja, però Miguel, però conducta habitual en el futbol, que no significa que esté bien hecho, cuidado.
No, pero
o sea, es que ahora la fiscalía va a decidir que el fútbol mundial se ha estado gestionando de forma irregular, como sabemos todo el mundo.
No, pero Emilio, aquí hay cosas que yo entiendo que en el mundo del fútbol no se hacen así de forma general. Si tú,
¿cómo que no?
Si tú pagas por cosas que nadie ha hecho... a mí eso me parece grave. Lo de las comisiones es otra cosa. Que tú te gastes una millonada en un futbolista y no te salga bien es una cosa. Que se pagan con comisiones elevadas sí que lo hace más gente, pero hay cosas que se han explicado hoy que entiendo que no es un modus operandi habitual en los clubes del mundo.
El vicepresidente Eduardo Romeo ha reconocido que muchas de esas cosas, por no decir todas, son un modo habitual en
algunas.
Bueno, pero insisto, pues mete la querella, que es a lo que tú te comprometiste delante de los socios.
Pero tendrán que tener la seguridad de que eso, que sus sospechas son ciertas, es decir, alguien...
Bueno, pues si tú no tienes la seguridad tampoco lo cuentes, preséntalo a la fiscalía y que la fiscalía decida. Lo que hoy han hecho, que ha sido explicar muchas de las cosas de las que no están seguros, me parece que se podían haber ahorrado la conferencia de prensa,
De lo que sí están seguros, Emilio, es de todo lo que se ha pagado.
Bueno, que se han despilfarrado 30 millones de 1.350 millones que debe el Barcelona.
Bueno, 30 millones.
Vale, que es mucho, muchísimo dinero.
Mucho.
Vale, pero cuando han preguntado cuánto dinero es, hasta la profesional que ha hecho el forensic se ha puesto un poco roja y no sabía cuánto decir.
Bueno, por encima de 30 acabo diciendo.
Bueno, sí.
No lo sabía o no lo quería decir al principio y luego lo ha dicho, bueno.
Aparte de otros 80 en litigios que dan por perdidos, que ya subiría la cosa a 100 y pico, ¿no? Aquí lo que se trata de averiguar es si las sospechas que tiene la Junta Directiva son evidentemente delitos tipificados. Si esta Junta Directiva no se hubiera movido como lo ha hecho, probablemente con estos datos se presentaría en la Asamblea, informaría a los socios y la deducción más lógica sería proponer y aprobar una acción de responsabilidad que hiciera lo que está haciendo lo que va a hacer ahora la fiscalía, investigar todo este asunto, de manera que se ha ahorrado el paso previo y directamente acuden a la fiscalía, que por supuesto desde fuera y como espectador hay que valorar la presunción de inocencia en todo lo que han hecho, pero es evidente que ahí hablan de sin entrar en los contratos fraccionados del famoso Bartogate, que ya va por otro camino, de contratos ficticios para esconder otras acciones, como fueron los 15 millones pagados al Atlético de Madrid por Griezmann, o la cantidad de
dinero. Que tampoco se ha dicho eso.
Con nombres y apellidos no, pero bueno, todo esto sabemos a qué se refieren.
Ya, sí, pero han permitido que lo diga la propia prensa. O sea, bueno, es decir, ahí en ningún momento, insisto.
No ha salido el nombre de André Curí, pero todos sabemos de quién se habla, la Yetá y tal, y todos sabemos de qué va, y Griezmann y tal.
Pues lo dices, lo cuentas, o sea, sé valiente, tú tienes los datos, cuéntalo, dilo. ¿Me entiendes? O sea, a mí me parece, insisto, el que no sepa qué han hecho la conferencia de prensa. O sea, es posible que para que la pena del telediario siga todavía, con toda la razón del mundo, porque parece ser que efectivamente es así, pero no han hecho nada. No han hecho nada de meter una demanda, de meter una querella, que es lo que dijeron la fiscalía. Y ahora la fiscalía, que a lo mejor ni conoce quién es Griezmann, ni quién es Curí, ni quién es nadie, tiene que decidir sobre el comportamiento habitual de un equipo de fútbol.
Supongo que la documentación que ha presentado el Barcelona a la fiscalía sí que estarán todos los nombres de futbolistas, abogados, agentes, empleados del club que han participado en este asunto que levanta tantas sospechas. No creo que ante la fiscalía hayan presentado indefinición o la discreción o la concesión del silencio que hoy se ha mantenido sobre quiénes serían los beneficiarios de estas supuestas irregularidades.
Una cosa más y con esto acabamos. Cambio de tercio, ¿eh? ¿Qué hacemos con Dembélé a partir de ahora, que estamos a 1 de febrero y el hombre está aquí?
Pues para...
Para
mí hay dos cuestiones. Una, si quieres acabar rápido con el problema, haces como el Arsenal con Aubameyang, le liquida su contrato y a la calle. La otra es esperar a que termine su contrato en junio. Y entonces hay dos opciones. Tenerlo sentado en la grada, o si el entrenador lo considera oportuno, que participe en los momentos en que él lo considere necesario. Ya está, la pelota que volverá al tejado de Xavi, a menos que el club decida antes rescindir el contrato, y Xavi tendrá que gestionar eso.
Emilio, yo creo que aquí bueno, al final igual pesa más, no sé si Xavi va a tener la última palabra o no sobre el tema.
Yo también en esto, lo siento, pero yo también en esto estoy flipando. O sea, no sé cuál es la celebración puño en alto de Laporta, tampoco sé cuál es la celebración de convertido en héroe nacional Mateo Alemany, porque Mateo Alemany en este mercado de invierno solo tenía una misión de héroe cuasi imposible y se la ha comido con patatas, que es prescindir de Ousmane Dembélé. Quiero recordar que el Barcelona lo ha puesto a los pies de los caballos, ha hecho un vídeo amenazador, el director deportivo ha utilizado al entrenador que dijo que lo quería y que lo sacaría partido y que era el mejor en su posición y que jugaría, para decir que o firma o renueva o aquí no vuelve a jugar más, todo esto. Y además han dicho que Dembélé no ha contestado a sus ofertas. Mentira, Dembélé ha contestado siempre, es decir, no me interesa. Esto que ustedes me ofrecen no me interesa. Lo que pasa es que Dembélé daba la respuesta que a ellos no les gustaba, ¿vale? Y entonces, la única gestión importante era sacarse de encima de Dembélé. Y no se la han sacado. Han fichado a un jugador que no quería Pep Guardiola por 55 millones de euros. Han fichado medio gratis a un jugador indisciplinado que Arteta se ha sacado de encima. Han conseguido la cesión de Adama. Y han conseguido a un ex veterano como Alves y tal. Esas han sido las operaciones. Tenemos a Aubameyang, Bradway, Memphis, Adama, De Jong. O sea, no tenemos ningún lateral derecho, no tenemos ningún lateral izquierdo. O sea, yo, la verdad, no sé cuál es la celebración del Barcelona de este mercado de invierno. Y desde luego, desde luego. Yo, ya lo dije, ya lo escribí, ya lo comenté, yo utilizaría a Dembélé, por supuesto que sí, porque meterse entre los cuatro primeros de la Champions es importantísimo, y si después se va, adiós muy buenas. Yo creo que no lo van a hacer, porque además, entre otras razones, tienen que desdicirse de tantas cosas como han dicho para utilizarlo, que no sé cómo lo van a hacer. Evidentemente que el sábado en la conferencia de prensa Xavi puede decir todo lo contrario que han dicho hasta ahora y utilizarlo el domingo contra el Atlético de Madrid, por supuesto que sí, pero desde luego a mí me parece esperpéntico todo lo que ha rodeado a Dembélé, y Dembélé, como todos los futbolistas, ha acabado haciendo lo que él ha querido, que es lo que acaba haciendo siempre. El Aubameyang este juega donde quiere, el Adama juega donde quiere, todo es así. Alves juega donde quiere, o sea, es decir, los futbolistas acaban jugando donde quieren.
Bueno, Senyor, bueno, se deixem aquí de moment. Sí, perdó, Miguel, remata.
Bueno, que decía que unos sí y otros no, porque Messi quería jugar en el Barça y está en París, Neymar quería jugar
después
en el
de no jugar, después de no querer jugar, Miguel.
Bueno, sí, de acuerdo. Después de lo que estuvo un año y se tuvo que quedar y no hizo como Dembélé. No,
evidentemente.
Él no engañó a nadie. Neymar quería jugar en el Barça y no pudo jugar porque el PSG no le dejó salir.
Y en cuanto a
Dembélé, yo entiendo que Xavi quiera apostar por él y apueste y encima lo explicite en unas declaraciones, pero claro, si llegas a la conclusión que este tío te está tomando el pelo porque a ti te dice una cosa y al club la contraria, pues llega un momento que hay que tomar una decisión.
Ahora que decideixen al final. Ho deixem aquí, senyors, de moment. Emilio, Miguel, gràcies, eh?
Hasta luego.
Bona tarda.
Que vagi bé, seguim.
Tancat el mercat d'hivern, torna la Lliga amb un nou Barça. I ho viurem amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, a un quart de cinc de la tarda, Barça, Atlético de Madrid.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Antonio Ruiz, Josep Maria Minguella, Petón. Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Deu minuts i les 4, actualitat de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Quique, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
I ens ho deies ahir, res de Mercató al final, eh?
Res de res. Ha publicat el diari AS una notícia que és que en Barba va dir que no a una oferta de l'Amèrica de Mèxic i l'Espanyol també, que pagava 5 milions pel jugador madrileny. Es queda, Di Mata el va voler Oviedo, es queda, així que no hi ha moviments. El que sí que es mou és la plantilla per preparar el partit del dilluns a Sant Mamés. Avui, a través dels mitjans del club, missatge clar, a guanyar a Sant Mamés. Parla el lateral dret, Òscar Gil.
Bueno, yo creo que el equipo ha sabido siempre superar estas malas rachas, ¿no? Como dices, el año pasado tuvimos alguna y bueno, con el grupo unido lo pudimos sacar. Confío plenamente en el grupo. Creo que hemos demostrado esta temporada que podemos competir contra cualquiera. Y sí, bueno, vamos a Sant Mamés con la única idea de traernos la victoria por aquí, para Barcelona.
Demà festa, dijous tornant a la feina per jugar dilluns al vespre a Bilbao, que l'Atlètic juga demà passat contra el Madrid a la Copa.
Quique, gràcies.
Adéu.
Ara actualitat del Girona amb l'Albert Díaz. Hola, Albert.
Què tal, Joan? Bona tarda a tothom.
Allà encara es pot moure alguna cosa, no?
Sí, en principi hauria d'arribar un jugador del mercat lliure, perquè el Girona va intentar incorporar algun futbolista, però òbviament no té el múscul econòmic que tenen altres equips de la Lliga Smartbank. S'hi va donar sortida finalment a Jordi Calavera, com ha cedit, perquè té contracte, se'n va cedit a l'Sporting de Gijón, i sembla que Víctor Sánchez, sí, el Víctor Sánchez de l'Espanyol, el Víctor Sánchez, que té 34 anys, i el Víctor Sánchez, que des del 9 de setembre està sense jugar després de l'aventura a Austràlia, doncs sembla que és l'escollit. Volia incorporar un perfil defensiu al Girona, no deixa de ser un jugador també amb perfil defensiu, però fora del que en principi volia Mitchell, és a dir, un lateral, perquè ha marxat un lateral, o un davanter, que és el que havia demanat el tècnic del Girona. Tot mentre avui s'ha presentat Ivan Martín, que ja en vam parlar, ja es va fer oficial divendres, ja va jugar a Camp de la Morevieta, però és un jugador que parla més dins el camp que fora, però és d'aquells que té frases contundents. 12 segons, escolteu.
Sin duda, el objetivo es subir a primera división, ¿no? Vamos a intentar darlo todo para intentar ascender directo y si no puede ser por ascenso directo, por play-off, pero el objetivo sin duda es subir a primera.
Queda clar, no? Doncs bé, pendents de que s'oficialitzi aquesta incorporació i, en principi, l'arribada de Víctor Sánchez al Girona de cara a aquesta segona part de la temporada.
3:53, fins aquí el futbol.
La gente no quiere guerra. Ucrania es un país muy pequeño.
Debemos cambiar el concepto. España no limita al norte con los Pirineos, ni al oeste con Portugal o al sur con el estrecho de Gibraltar, no. España limita con Rusia hacia el noreste, con Oriente Medio hacia el este y al sur hasta con el Sahel.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
La globalización es verdad para lo bueno, el comercio, el turismo, la cultura, y para lo malo, los conflictos o las pandemias. El conflicto de Ucrania hay que analizarlo desde Rusia, claro.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bàsquet, Albert, que tenim partit d'Eurolliga avui al Palau. Barça-Bayern.
És un bon partit, Bayern de Munic, el tercer seguit entre totes les competicions del conjunt blaugrana a casa, el Palau Blaugrana. Dic que és un bon partit perquè sempre que juga el Barça és un bon partit, perquè té 17 victòries al conjunt blaugrana i perquè, més enllà de les 11 del conjunt alemany, 4 han estat els 5 últims partits. Un enfrontament marcat per les baixes, això sona, ja des de fa setmanes, veritat? Les baixes al Barça, Oriola, Abrines i Higgins per lesió, i atenció que hi ha amenaça de quiròfan per Corey Higgins pels problemes a la fàscia plantar. 3 baixes segures i un seriós dubte, que és Sanli, el pivot turc, que està esperant un negatiu d'última prova PCR, perquè recordem que fa 6-7 dies va comunicar el Barça en dimecres, però va ser dimarts quan va donar positiu per Covid. Anem a sentir el tècnic del Barça, Saruna Jasikevičius.
Acaban de meterse los puestos de playoff, pero no solo con puestos de playoff, está haciendo su baloncesto ya, que es muy físico, con muchos cambios defensivos, con ideas bastante claras en ataque, ¿no? Y yo creo que también tiene muchísimo tiro exterior. Hay que prepararse para un equipo muy duro, muy físico.
Important que guanyi el Barça. Té 17 victòries a una del líder, el Real Madrid, per intentar forçar l'error del conjunt blanc. La cita, 9 de la nit, al Palau Blaugrana.
A veure com va, estem pendents. Gràcies, Albert.
Gràcies, Joan, que vagi bé.
I també estarem pendents de la selecció espanyola de futbol sala. Juan Arias, què tal? Bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Que aquest vespre té el partit de quarts de final de l'europeu, del campionat d'Europa, davant d'Eslovàquia.
Así es, que se disputa en los Países Bajos. El equipo de Fede Vidal ha ido de menos a más, pero llega con la moral a tope después de golear 8-0 a Georgia en el último partido de la fase de grupos. La última novedad es que Catela, el jugador de Valdepeñas, es baja porque ha dado positivo por COVID esta misma mañana. Los eslovacos son debutantes en un europeo, no obstante, Fede Vidal avisa de que no serán un rival fácil.
Un rival que está en su mejor momento, ha conseguido para ellos un gran éxito. Sabemos que es un equipo que a nivel competitivo va a poner las cosas muy complicadas, que es un equipo que trabaja con mucha intensidad, que a nivel físico te exige muchísimo. Lógicamente tenemos que salir al mismo con toda la intención de presionar, de que esa intensidad también caiga de nuestro lado y a partir de ahí tratar de imponer nuestro juego, tratar de imponer nuestra calidad.
La estrella eslovaca es Tomás Drahovský, jugador de Industria Santa Coloma, que lleva 13 goles en la Liga Española, empatado con el azulgrana Adolfo, y también a uno de Ferrao, jugador del Barça, que es el máximo goleador. El jugador centroeuropeo, en declaraciones a Sportscope, no renuncia a la victoria.
Sabemos que este partido va a ser muy difícil porque enfrentarse a España, uno de los mejores selecciones del mundo, pero estamos haciendo historias por nuestro país y queremos seguir en esta línea con nuestra actitud, fuerza y vamos a ver qué pasa en este partido.
En caso de clasificación, el rival en semifinales será la potente Portugal, actual campeona del mundo y de Europa, aunque no cuenta con Ricardinho. La selección española busca su octavo título europeo. En las 11 ediciones anteriores nunca se ha bajado del podio. El partido España-Eslovaquia-Ámsterdam a las 8 de la tarde.
Al seguirán también. Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, superstar!
Ja dèiem que la Sílvia Ortiz l'havia deixat votant, eh? Any 2016, després de fer-li 5 gols al Madrid en 6 partits a la Lliga de Campions, al Santiago Bernabéu i al micròfon de Rodrigo Fáez, Pierre-Éric Aubameyang deia això.
Claro, como siempre le he dicho, he hecho una promesa a mi abuelo de jugar aquí un día, pero ahora estoy muy concentrado en Dortmund, me siento muy bien ahí, entonces vamos a ver lo que pasa en el futuro.
¿Se lo decimos a Florentino ya? Sí.
Vale.
Al proper divendres, de los creadores de Se lo prometí a mi abuelo, jugar en Madrid, llegará de pequeñito era del Barça.
Home, jugarà a Madrid segurament algun dia amb la samarreta del Barça. Ell ha dit jugar aquí, en el Bernabéu, ja anirà a jugar amb la samarreta del Barça.
Mira, no està mal tirada, no està mal tirada. És una bona escapatòria, eh? Sí. Si està escoltant Pierre Aubameyang, jo crec que sortirà per aquí. Última hora, Batllori.
Última hora.
S'ajorna un any al Mundial de Natació de Fukuoka, que es feia el 22, doncs passa el juliol del 23... I atenció, després de 22 temporades a la NFL i 7 títols de la Super Bowl, ha anunciat a les xarxes socials la seva retirada un mite, Tom Brady.
Un mite, sí senyor. Gràcies, Gil, que vagi molt bé.
Fins demà, Batllori.
Marxem actualitzant les enquestes d'Esports Cope. En clau Barça us preguntem avui si us il·lusiona Aubameyang. Sí, el 57%, no el 43%. I en clau espanyol, la pregunta és si us deixa satisfets el que ha fet el club amb aquest mercat d'hivern. Sí que esteu contents, només el 26%, no el 74%. Més esports cap a les 7:10 a la Linterna Catalunya. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.